migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem d'una altra vaga que ens tira a sobre, concretament els dies 1, 2 i 3 de juny. En aquest cas parlem de Correus. De Correus faran vaga el dia 1, 2 i 3 de juny amb el lema Salvem Correus. I el que volen denunciar és el desmantellament del servei postal públic. De fet, fa un parell de dies es van tancar a l'oficina principal de Correus al despatx de gerència a la província de Barcelona. Diuen que el servei de Correus a la província de Barcelona, sobretot a la província de Barcelona, doncs han caigut en picat. De seguida en parlarem d'això amb la Juani Cerezo, que és secretària de Comissions Obreres a Correus a Barcelona, perquè ens expliqui la situació. Però abans d'això, actualitzem com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Temperatures de primavera molt agradables. 24 graus ara a Barcelona i Girona, 23 a Tarragona, 19 a Lleida, 16 a Andorra la Vella, amb un divendres típic de primavera, matí amb sol, tarda amb més núvols, algun ruixat, sobretot a la Catalunya central, litoral i perlitoral, temperatures que han anat cap amunt respecte als últims dies, i al cap de setmana doncs tindrem una mica de tot. Dissabte, sol al matí, a la tarda amb més núvols, possibilitat de ruixats, sobretot a comarques de la Catalunya central, del litoral, de Girona i també al Pirineu, i amb temperatures molt similars a les d'avui. Diumenge, dia 1 de maig, temps molt més estable, dominaran les més bones estones de sol, a moltes comarques no plourà. En general, l'ambient del cap de setmana serà frescot, sobretot les estones que hi hagi tempesta, el dissabte, també aquest divendres, eh?
Molt bé, què tal el trànsit?
Doncs mira, molta fluïdesa, teníem dos problemes abans, ja s'han resolt, per tant, no hi ha cap incidència a la xarxa viària catalana, i el transport públic normalitat a aquesta hora del migdia, eh?
I què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, una advertència, s'atansa un mes de maig, que comença el diumenge, dia 1, dia 2, primer dia laborable, un mes de maig mogudet a les escoles, eh? I és que la decisió del conseller d'Educació, González Cambray, de donar per trencades les negociacions amb els sindicats sobre el nou calendari escolar ha tornat a posar en peu de guerra els docents, si és que aquest peu de guerra mai havia estat ja aparcat. Doncs ara hi tornaran els sindicats, encara no han concretat les dates de la protesta, a l'espera de que el govern doni llum verda de manera definitiva a aquest nou calendari escolar. Tot i això, els sindicats de professors diuen que estan disposats a negociar sempre i quan González Cambray intenti entendre, comprendre i acceptar algunes de les propostes que li posaran sobre la taula. I aquesta decisió del conseller Cambray d'avançar l'inici del curs el 5 de setembre, doncs també està afectant, i de quina manera, a les guarderies que pertanyen a l'Ajuntament de Barcelona, perquè es trenca la tradició de que escoles i guarderies inicien el mateix dia del curs. Era sempre després del dia 11 de setembre. Ara sembla ser que no. Avui mateix l'Institut Municipal d'Educació està decidint en una reunió quin dia comença el curs a les escoles bressol. Mentrestant, doncs pares i mares amb els que hem pogut parlar no saben què fer, no saben com plantejar-se el pròxim mes de setembre. Alguns amb l'agreujant que tenen criatures amb les dues etapes, a les escoles, podríem dir, normals, i també a les guarderies. Escoltarem què diuen aquestes famílies i atenció, perquè també tenim novetats d'última hora. Ha explicat aquest matí el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, alguns detalls importants, molt importants, de com s'ha pogut resoldre el cas de la nena violada la nit de Halloween en un pàrquing molt a prop d'una discoteca a Igualada. Ho explicarem amb més detalls a les 2:20 del migdia, però sí que hi havia, això jo us ho puc dir, sí que hi havia algunes imatges de com aquest depredador sexual va actuar en contra d'aquesta criatura, que en aquell dia tenia 16 anys, quan van passar els fets.
Ja sabeu que quan hi ha casos tan esgarrifosos com aquest, sempre hi ha un secret de sumari, sí, per facilitar la investigació, o millor dir, per no entorpir la investigació policial.
Exacte.
Serà l'informatiu migdia i el converses, sí,
i el converses
dissabte,
de demà dissabte tindrem la convidada d'excepció, és l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. Hi ha molts temes a tractar, alguns casos de presumptes irregularitats que esquitxen a la seva gestió com a alcaldessa de l'Hospitalet, i d'altres bones notícies també des de l'àmbit municipal, per exemple, un parc biomèdic que es vol posar en marxa d'aquí a poc, tot el que és la zona de Gran Via Llobregat, la zona que comprèn on hi ha els hospitals Duran Reinals, l'Hospital de Bellvitge, es vol fer un clúster biomèdic de molta importància. Un altre projecte que també té en marxa i que d'aquí a poc veurà la llum, que és el soterrament de 6 quilòmetres de la les vies que hi ha a tota la zona de l'Hospitalet, i també l'eterna aspiració no només de l'Hospitalet, sinó també de Barcelona, l'ampliació del recinte de la Fira de Barcelona des de la vessant de la Gran Via.
Serà dissabte a partir de les 12 del migdia, el comences en aquesta casa.
Molt bé.
Gràcies, Carlos.
Adéu.
Igualment. L'actualitat esportiva amb Mansi Veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, José Miguel, companys. Doncs mira, coses que s'ha deixat de dir al Munilla, perquè és veritat que en bàsquet, per exemple, tenim aquest Bayern de Múnich-Barça, quart partit dels quarts de final. Si guanya el Barça, bitllet per Belgrat, si no, el cinquè i definitiu al Palau Blaugrana, però hem de destacar també que l'Unix Girona i el Cadí La Seu entren a les semifinals pel títol de Lliga Femenina, o sigui que tindrem doblet català en aquestes semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. S'ha oblidat el Munilla de dir que tenim un Benfica-Barça a la Lliga de Campions de Futbol Sala. Ahir passava pels micròfons d'Esports Cope un jugador del Barça, Adolfo, i avui, si les comunicacions són propícies, tornem a recordar, passarà una jugadora del Barça femení, perquè demà a les 6 de la tarda tenim aquest Wolfsburg Futbol Club Barcelona, tornada de semifinals de la Lliga de Campions femenina. Hem de recordar que Paula Badosa va avançar ronda al Mutu a Madrid Open després de derrotar Kudermetova. Ara s'enfrontarà a Simona Halep, que en el seu moment va ser número 1 del món, però que ara transita pel número 24 del rànquing femení, i acaba de dir Vicente Moreno a la prèvia del Real Madrid espanyol que ell no signa l'empat, tal i com va fer ahir Raúl de Tomàs, jo diria que pràcticament a la mateixa sala de premsa. Les preguntes del dia, twitter@esportscope. Com està el poble? Li guanyarà el Barça al Mallorca després de les ensopegades contra Eintracht, Cádiz i Rayo? Li guanyarà el Barça al Mallorca? No, 52%.
No?
Sí, 48%.
Que malament estem. Jo soc culer, però no estic en aquests nivells de pessimisme, eh? Jo crec que hi ha una reacció.
Una cosa és ser culer, una altra és ser culer patidor, que n'hi ha, és una subespècie. Sí, sí, sí. Una subespècie, el culer patidor. I és més, no? Un moment sorpresa, eh? Li guanyarà el Barça al Mallorca? Doncs hi ha un 52% de copenautes, hores d'ara, un quart de dues de la tarda, que pensen que no. Travessa del Madrid a Espanyol. Guanya l'Espanyol, 45,5%. Guanya el Madrid, 27%. Empat, 27,3%. Sí, s'està...
Bueno, mini, escolti, no està fins malament. Optimisme, eh? Té, molt bé.
Hi haurà rotacions al Madrid, hi haurà baixes... Bueno, per cert, ha dit Vicente Moreno que, a més de Keidi Vare i Òscar Gil, podria haver-hi també alguna altra baixa. No ha volgut especificar el nom.
Molt bé, José Luis.
Mànim,
anem per feina, anem a la Masia Can Sidro, perquè ja sabeu que avui és divendres i avui sortejarem aquest dinar per a dues persones a aquesta masia rústica, la masia rústica amb cuina catalana i productes casolans, Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, Cans de la Brasa, Cans de la Llosa, els espectaculars cargols Can Sidro. Així que no et pots perdre tampoc el menú cap de setmana. Gaudeix d'un bon àpat, una masia amb molta història, i ja sabeu que pots consultar també la carta i tots els serveis a la web Masia Can Sidro. No, traieu-lo de Masia. La web és cansidro.com. Sempre confonc aquí. Cansidro.com és la web de la casa. Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans.
Però
i
vaja,
telèfon...
que facin vostès un Google, Masia Can Sidro, ja,
ja està,
pàgina sortirà. Web, ja està, ja enllaça en directe.
Però no, jo he de dir correctament a la web, això sí, eh? Telèfon 93 864 30 40 93 864 30 40 i a part de sorteig, si dius que vas de part de d'aquesta casa, de Cope Catalunya, doncs ampolla de cava de regal, eh? Bé, és hora del sorteig de tots els mails que hem rebut a cope.catalunya@cope.es. És un número del 1...
Sí, música de l'1...
De l'1 al 453.
453, és millor,
sí,
eh?
Aquesta setmana...
Ja ve la caloreta, el primer de maig, ja la gent s'espavila i... Doncs mira, va, avui direm un número absolutament random. Vale. 345.
345. Ara, un número del 10... Escolli, 10 al 30.
Del 10 al 30. Un número... 17, va.
17, vale. Ara sumem?
Sí. Sumi. Sap sumar, no? No s'ha oblidat vostè de sumar.
Home, no m'he oblidat, eh?
345 més 17, eh?
No surt.
Com que no surt? 345
sí.
Més 17.
Ah, sí. 300.
Com que no surt?
Sí, que surt. Escolti. Que em surt el 372.
Segur? 345 més 17.
362.
360... Estem... Acabamos de hacer oposiciones estem... para los programas batidora.
362.
Faci un silenci ara, que treguin el tall sencer.
362, va. 362. El 362 és el que es porta, doncs, aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Escolti'm, moltes gràcies.
A vostè, assoliment suficient, eh?
Gràcies. És el que les mates, a vegades les mates brillen per su ausència, eh? Cuidis.
Ay, cuánto daño han hecho las
leyes. Ay, la culpa no es de la ESO. De seguida en parlem del lema Salvem Correus, que vol denunciar el desmantellament del servei postal públic. De fet, fa dos dies ja hi va haver un tancament a la seu de Correus de Barcelona. En parlem amb la Juani Cerezo i en parlem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh?
Casi. La Liga encara su recta final.
Capri se finí.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finí.
Otra que se ha inventado.
Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, ganalo.
Athletic Club, Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona. Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Para ahorrarte un dinerito, escucha, es solo un segundito.
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 10 de mayo, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los productos, el Vive. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estàs escoltant Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Parlem ara del lema Salvem Correus. Però abans, dic el nom de la afortunada que guanya aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Maria Jesús Rodríguez. Maria Jesús Rodríguez, et portes aquest dinar per dues persones a Masia Can Sidro. Ara sí, parlem d'aquest lema Salvem Correus amb la secretària de Comissions Obreres a Correus de Barcelona, la Juani Cerezo. Juani, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bé, explica'ns, quina és la situació ara mateix a Correus a Catalunya?
A veure, la situació pues, és de la que és igual que a nivell de l'Estat. Ens hem tancat com un acte de protesta durant el dia d'ahir, pues, perquè entenem que bueno, està dintre d'una campanya de reivindicacions i mobilitzacions que tant Comissions Obreres com UGT estem duent a terme i que al llarg de les setmanes pues, farem més actes fins arribar al nostre horitzó, que és la vaga de l'1, 2 i 3 de juny. Què demanem? Exigim al govern de l'Estat un replantejament sobre el futur de Correus. Denunciem aquesta política d'abandonament del servei postal públic i sobretot de Correus, no? I que ha provocat aquesta esllavissada, no?, de la càrrega de treball i una situació insostenible econòmicament. Tenim unes pèrdues de 600 milions d'euros des de 2019, i sumen els 100 milions en negatiu de l'exercici 2021 i un dèficit estructural que el situa a la vora de la fallida tècnica Correus, no?
Llavors, a partir d'aquí, quines serien les passes a fer per posar tot això en ordre?
Per posar tot això en ordre? Doncs, a part del caos i el desballestament de la companyia pública, a veure, aquest deteriorament del servei postal públic és cada vegada més evident, no? I sobretot a la província de Barcelona. A conseqüència d'aquesta política, pues, és l'enfonsament de la seva activitat i la precarització de l'ocupació i de les condicions de treball, pues, és bastant greu ja, no? Llavors, què denunciem? Pues, amb els tancaments i les mobilitzacions, pues, a veure, aquesta precarització de les condicions laborals, el nou model de carteria, que ja van plantejar una vaga i va recular l'empresa, encara que està sobre la taula perquè entra dintre del plan estratègic, aquesta eliminació d'USES, que diem nosaltres, no?, que són les unitats d'urgents, la pressió inacceptable en les oficines i la conversió de les atencions al client, en teleoperadores así puro y duro, no? I s'ha encarregat també al Departament de Comercial, aquí a Catalunya, i ara ho tenen que fer els directors d'oficina, a més de la seva tasca.
O sigui, tot això, quan parlem de deteriorament del servei postal públic, ens referim a això, a tot això, no?
A tot això. A tot això i més, i un llarg etcètera, perquè, clar, també, bueno, hem denunciat també el calendari laboral, perquè atempta al dret de conciliació i està imposant l'empresa els períodes vacacionals a mercè de l'empresa, no?, quan ella vol, i, bueno, i la pèrdua del poder adquisitiu, que estem parlant d'un 7% d'inflació, no? Mentre es gasta en publicitat, patrocinis, consultores, etc. Llavors, no es queda una altra que anar al nostre horitzó, que és la vaga de l'1, 2 i 3 de juny.
De juny. Imaginem per un instant que tot això no soluciona. Com afecta, perquè la gent ho entengui, com afecta el deteriorament del servei de correus, sobretot a la província de Barcelona, a la gent?
Mira, la ciutadania afecta, perquè afecta, és normal, no? I a veure, per nosaltres, tant comissions com UGT, no hi ha ciutadans a primera i a segona. Afecta per la qualitat, afecta perquè estan tancant oficines, afecta també als que reparteixen els rurals, que diem nosaltres, i afecta les poblacions més petites on la ciutadania no podrà rebre pues, un paquet. A veure, el servei postal universal, que és el que és públic, és fins a paquets de 20 quilos, no? Llavors, bueno, i això estem fent una campanya, també hem anat al Parlament de Catalunya on s'aprovarà una resolució a favor d'això, no?, del servei postal públic, i anem a ajuntaments, anem a associacions de veïns, etcètera, etcètera, perquè la ciutadania està implicada. És un servei públic i ha de defensar-ho.
Doncs serà aquesta vaga plantejada de cara al dia 1, 2 i 3 de juny. Juani Cerezo, doncs, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, secretària de Correus de Comissions Obreres a Barcelona. Gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Pues moltes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlarem d'una altra qüestió. Ja sabeu que ara tant Espanya com a Portugal han obtès el permís de posar un topall al preu màxim del gas, que serà de 50 euros. Com ens afecta als consumidors? De seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobres de naranja.
Tercera semana Captagrasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena y el gel adelgazante de rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93-490-2629 o en gracare.com.
Vuelve Café Quijano con Manhattan Tour 2022, la espectacular gira de presentación de su último álbum, Manhattan, la segunda parte del legendario La Taberna del Buda y sus grandes éxitos. Café Quijano, Manhattan Tour 2022.
El sábado 30 de abril a las 8:30 de la tarde en el Teatre Atrum de Viladecans. Entradas a la venta en cafequijano.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Saludar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que está en París. Una visión así global sobre lo que ha ocurrido en Francia a tenor de...
Ojo que si solo hubieran votado aquí en Francia los obreros, Marine Le Pen sería la presidenta de la República, ¿eh? Y luego han votado...
El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juan Manuel Moreno. Señor, ¿no le gustaría seguir contando con Ciudadanos?
Yo prefiero un gobierno solitario, un gobierno monocolor. La segunda opción preferida, pues, evidentemente con Ciudadanos sería...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si la coneixes així, viu-la també així, en directe. ABBA The New Experience, el tribut a ABBA que triomfa a tot el país, arriba a Luz de Gas. ABBA The New Experience en concert. Divendres 13 de maig a les 9 de la nit. Entrades a la venda a atrapalo.com.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda. Doncs anem a veure com ens afecta aquest topall. Ja sabeu que fa uns dies Brussel·les va acceptar la proposta d'Espanya i Portugal de posar un topall màxim durant un any al preu del gas. El topall està en 50 euros megawatt hora. Bé, com ens afectarà tot això? Perquè, clar, des de que això van dir que sí a Brussel·les, fins ara han passat unes quantes coses, com, per exemple, el tancament de l'aixeta per part de Rússia a Polònia i a Bulgària. No són baralles, però els advertiments de l'Algèria també conforma que és el nostre segon major proveïdor de gas. El primer són els Estats Units. Bé, quina és la situació de cara al consumidor? Tot això, al consumidor, com ens afecta? Tenim el telèfon per intentar treure l'aigua clara al catedràtic d'Economia de la Universitat Abatoli Baceu, el senyor Clemente Polo. Clemente, bon dia, benvingut.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por atendernos. No hay muchos minutos y supongo que hace falta mucho tiempo para intentar aclararse con esta situación, porque la situación, sobre todo energética y gasística, es delicada.
Sí. Es delicada. La primera matización que quería hacer es que es verdad que la guerra de Ucrania ha tenido un impacto sobre los precios de la energía, pero ese impacto ha sido muy limitado en el tiempo. Podríamos decir que alcanzó el pico en torno al 3 de marzo, es decir, pocos días después de empezar la guerra, y que en estos momentos el precio del gas natural es muy similar al que habíamos tenido desde octubre del año pasado. Es decir, que no hay un efecto permanente, por así decirlo. Sí que ha habido un efecto transitorio durante aproximadamente semana y media, pero no ha habido un efecto de momento permanente. En cuanto al tema de Argelia, sabemos que desde el 31 de octubre, en que venció el contrato que teníamos con Marruecos, Marruecos cerró la llave y que desde entonces se ha producido pues una llegada muy inferior de gas argelino. En un primer momento Argelia estuvo dispuesta a proporcionarnos más gas utilizando transporte, licuando el gas y transportándolo en barcos, pero tras la decisión del gobierno español de reconocer el Sáhara Occidental como una provincia marroquí, la cosa se ha complicado y, como muy bien ha dicho usted, el gobierno argelino ya hace semanas que anunció que si bien iba a mantener sus precios al resto de clientes europeos, no así a España, y amenazó con subirlo cuando se renegocien los contratos.
Incluso cerrar el dejar de suministrar, si se sospechaba que parte de este gas se iba hacia Marruecos.
De momento, ahora tenemos que tener en cuenta que nuestro principal proveedor de gas ya no es Argelia, sino Estados Unidos. Es decir, que estamos importando cantidades muy importantes de gas a través del Océano Atlántico, lo cual naturalmente significa...
Bueno, entonces, ¿esto cómo va a afectar? Porque en principio el objetivo es reducir la factura eléctrica, vale, y reducir todos estos gastos. ¿Esto cómo nos va a afectar?
Pues esto nos va a afectar del siguiente modo. Lo primero que quiero decir es que la reunión que ha mantenido la ministra de Transición Ecológica, la ministra Rivera, con la comisaria de la competencia en Bruselas el 26 de abril, apenas ha dado detalles sobre lo tratado ni aclarado los detalles técnicos que son tan importantes en todos estos asuntos. Para centrar un poco, diré que una agencia internacional, Reuters, un portavoz que ni siquiera aparece su nombre, se limitó a decir que se autorizaba a los gobiernos español y portugués a adoptar de manera excepcional y transitoria las medidas apropiadas y proporcionales para controlar el nivel de precios de la electricidad en el mercado ibérico. Y añadió que el trabajo técnico continuaría. Es decir, que no sabemos realmente cuáles son los términos del acuerdo. Curiosamente, ni en el portal de Moncloa, ni en el portal del Ministerio de Transición Ecológica, aparece una sola nota informativa, una nota de prensa, indicando qué fue lo tratado y cuáles han sido los resultados. Bueno, vamos a dar, por supuesto, como usted decía, de que sí, a partir de ahora las centrales que utilizan gas, las centrales eléctricas que utilizan gas, van a contabilizar sus costes a 50 euros el megavatio hora.
De acuerdo.
Si esto es así, tienen que pagar 90 euros el megavatio hora, habrá una diferencia de 40 euros por megavatio hora. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendrán un problema serio de costes, salvo que alguien les dé la diferencia. Y solo hay dos soluciones. Una, que el resto de centrales eléctricas asuman esos costes adicionales, o bien que el gobierno los subvencione. No sabemos qué va a pasar. Teniendo en cuenta que la reunión fue con la ministra de Competencia, dudo mucho de que autoricen al gobierno español a subvencionar la producción de un bien que afecta a la competitividad de la economía.
Curioso todo esto, súper. A mí.
Por lo tanto, sí. Tenemos aquí un déficit que, si multiplicamos los 40 euros aproximadamente, gas ahora está entre 90 y 100 euros. Vamos a suponer que está a 90.
De acuerdo.
90 menos 50 son 40. Lo multiplicamos por la producción que hizo el año pasado las centrales de ciclo combinado que utilizan gas y nos saldría un déficit de unos 4.200 millones.
Madre mía. Claro, esto lo tiene que asumir alguien.
Lo tiene que asumir alguien. Y de momento, la impresión que yo tengo es que lo que lo van a asumir son los clientes de las compañías eléctricas.
Muy bien.
Por lo tanto, yo no hablaría de que se va a abaratar el precio de la electricidad. Se va a abaratar el precio de la electricidad para algunos clientes. Los clientes que tienen tarifa PVPC, que han sido hasta ahora los más castigados. Pero creo que se va a aumentar el precio de la electricidad al resto de los clientes. Porque lo que no van a hacer las compañías eléctricas es asumir ese coste de 4.000 y pico millones. Como simplemente como un regalo que hacen de momento a los clientes de sus compañías.
A mí, Clemente, siempre me ha sorprendido mucho el tipo de subasta de la energía, ¿no? Cuando se subasta la energía, que siempre el precio final es del más caro, es el productor más caro. Es decir, si la más barata puede ser la solar o la eólica, se cobra esa electricidad producida por placas solares o por los molinos, sí, se cobra a precio de gas, o sea, de la más cara.
Sí. El mercado funciona de modo que la última unidad producida por una empresa es la que marca el precio, que es lo que los economistas llamamos pues precios marginales. Entonces, esto tiene su lógica, y tiene su lógica cuando el mercado está compuesto de muchas empresas competitivas.
Vale.
Y ninguna de ellas tiene poder de mercado. No es el caso de las compañías eléctricas. De hecho, en las compañías eléctricas lo que observamos es que hay compañías grandes, las cuatro grandes, que tienen centrales de muy distinto tipo. Tienen centrales hidroeléctricas, tienen centrales nucleares, tienen centrales térmicas de distintos tipos, de ciclo combinado, etcétera. Bueno, si estas empresas mantienen centrales de ciclo combinado, que son las que están marcando los precios más elevados, pero mantienen también centrales más baratas, pues obviamente se benefician de que estas centrales que producen con costes más elevados sean las que marquen el precio.
Pues Clemente, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es sempre... És curiós, eh? És com... Sempre ho pagues al preu més car. No oblidem això, és interessant, eh? Bé, de seguida, després de fer 5 cèntims, parlarem amb la responsable del projecte de la Fundació Orange, l'Esther González. Sobre què? Sobre Eva Aprende i José Aprende. Què és esto? Doncs són contes interactius per nens i nenes amb autisme. Són contes que els ajuden a portar, aprendre coses, com per exemple netejar-se les dents, com posar un exemple, o vestir-se. Doncs aquests contes interactius els hi ajuden. De seguida en parlarem amb ells sobre aquest conte, però ja sabeu que ens podem seguir queixant-nos de la vida o fer alguna cosa per canviar-la i ser més feliços. Prozafran. Prozafran és el millor complement per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic equilibrat, un producte 100% natural. Demana ja Prozafran a la teva arboristeria, dietètica o farmàcia més propera. Per què? Doncs perquè ser feliç és a les teves mans amb Prozafran. I de seguida en parlem d'Eva Pren i José Pren, aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La Iglesia en España y la sociedad en su conjunto llora la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla, quien dedicó toda su vida al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Desde la Catedral de Sevilla, misa de exequias del cardenal Carlos Amigo. El sábado por la mañana, en 13.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La lectura moltes vegades sovint es presenta com un repte en nens i nenes amb trastorn de l'espectre de l'autisme, la TEA, el que, bé, això dificulta el ritme d'aprenentatge. Hi ha solucions per això, o almenys eines que ens poden ajudar. Per exemple, els contes interactius Eva Aprende i José Aprende. La novetat és Eva Aprende. Ja l'any passat, si malament no recordo, José Aprende ja va ser tot un èxit. Són contes interactius i ara estava enfocat des de la perspectiva d'un nen, José, i ara doncs tenim Eva Aprende des de la perspectiva d'una nena. Tenim el telèfon a la responsable de projecte de la Fundació Orange, la Esther González. Esther, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Gracias por atendernos. Explícanos, ¿en qué consiste estos cuentos interactivos para niñas con autismo?
Estos cuentos son una adaptación de unos cuentos que ya hicimos hace unos años, que tuvieron mucho éxito, que son de José Aprende, y son unos cuentos interactivos que de manera sencilla y a través de pictogramas enseñan a los niños pues acciones cotidianas como lavarse los dientes o ponerse la ropa.
Sería Eva Aprende, es la versión femenina de José Aprende. Estabas comentando de José Aprende, que es lo mismo, son estos cuentos interactivos. En esta ocasión estaría más enfocado a niños.
Sí, José Aprende tuvo mucho éxito, sobre todo con personas con autismo, y siempre nos habían demandado que les faltaba la versión femenina para que las personas con TEA, las chicas con TEA, se sintiesen más identificadas. O sea, que tuviesen como más una relación como más directa con Eva que pueden tener con José.
¿Por qué son ideales o están enfocados a niños y niñas con autismo?
Bueno, porque los niños con autismo utilizan mucho el concepto visual. Uh-huh. No tanto el que tú le cuentes algo, sino que ellos lo visualicen. Entonces, bueno, nos pareció una muy buena idea el hacerlo a través de cuentos. Y de cuentos hechos con pictogramas, que es la manera en la que ellos, la mayoría de ellos mejor se comunican, tuviesen un acercamiento más directo a este enseñanza.
O sea, digamos que esta línea de cuentos lo que hace es, mediante estos pictogramas, ejemplos visuales ayudan al aprendizaje, que es precisamente sería el punto débil de niños y niñas con TEA.
Sí, principalmente están enfocados a la enseñanza de su autonomía personal. Y a sensibilizar acerca del autismo también sirve para que personas, otros niños, no necesariamente tienen que tener autismo para leer estos cuentos, también se les acepte un poco al autismo y desde pequeñitos vayan conociendo un poco este trastorno.
¿Quién? Parece ser que comentabas que al menos la primera edición, la de José Aprende, funcionó muy bien, ¿no? Un montón de descargas, porque no olvidemos que no es un libro físico, es interactivo.
Sí, es interactivo, lo que vamos haciendo es... Vamos lanzando los cuentos, en total van a ser entre 16 y 20 cuentos, y cuando ya tengamos todos los cuentos lanzados, generaremos una app para que la gente lo pueda ver pues a través de la tablet, del móvil, e interactuar con el hijo a través de dispositivos. Con José Aprende ya hemos llegado ya a 150.000 descargas de esta aplicación, con lo cual veíamos que sí que era útil.
Bien, y las personas que la pueden estar escuchando digan, ostras, pues me interesa esto, ¿qué tienen que hacer?
Nada, en su dispositivo móvil, ya sea un Android o un dispositivo Apple, a través de ellos, en los dos stores está la herramienta y se la pueden descargar y ahí van viendo los cuentos, los distintos cuentos que hay, lo que le interesan, y van accediendo a los cuentos y usándolos. No, es muy sencillo.
¿Es una aplicación gratuita?
Es gratuita, totalmente gratuita, sí.
¿Y se llama José Aprende o Eva Aprende?
Eva Aprende. Eva Aprende todavía no está en la aplicación, está todavía en el desarrollo de los puntos, pero a finales de mayo calculamos que mayo o junio ya esté la aplicación.
O sea, pero la de José Aprende sí que está.
Sí, José Aprende sí que está.
Vale, o sea, tenemos esa, ¿eh? Claro, parece que funciona tan bien que os han pedido precisamente la versión femenina, que es lo que estabas comentando antes.
Sí, más que nada por eso, para que las chicas con autismo se identificasen mejor con el relato con personajes femeninos que con el personaje de José, sí.
Son una serie de cuentos. ¿Cuántos cuentos son y hacia dónde están enfocados? O sea, que conforme a la autonomía personal, pero ¿qué aspectos de la autonomía personal se toca?
Bueno, pues los más básicos, desde aprender a lavarte los dientes, aprender a lavarte en general, a ponerte la ropa, el uso de las manos. En total son unos 20 cuentos y todos esos enfocados a la autonomía personal y a como las acciones como más cotidianas que podamos tener en el día.
Bueno, entonces entiendo, me has comentado claramente para aquellos que les puede interesar que José Aprende ya está en las stores, tanto de Android como de Apple, y Eva Aprende será al final del mes que viene.
Sí,
más o menos, ¿eh? Pues Esther González, responsable de proyectos de autismo dentro de la Fundación Orange, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Saludos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les estrenes de cinema, anem a veure què tenim aquest cap de setmana a sales, a plataformes. Bé, no sé, ell sabrà perquè ja sabeu que és el gran líder. És el queridolí dels crítics de cinema. De fet, que Kim Jong-un el truca cada cop que ha de prendre una decisió en format de pel·lícules que han d'estrenar a Corea del Nord. És ell, és Víctor Esquirol. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Ha sigut molt impactant això, Cruz. Saps que tinc un mapa mundi dels països i marco en verd, perquè el verd és un color molt agradable, no? Marco en verd els països dels quals he vist com a mínim una pel·lícula, no?
En sèrio?
Sí,
vull dir... És nivell freak molt elevat, això, eh?
Bé, és també una mica una manera de canalitzar els meus impulsos imperialistes, no? Però d'una manera pacífica i civilitzada, no? Vull dir, és la meva pròpia conquesta del món, no?
Sí.
Em sento com un general romà, no?
Molt bé.
Mapes d'Astèrix i Obèlix, no? En el que l'imperi romà anava contemplant, no?, les seves possessions. Doncs, perdó, tot això t'ho dic perquè, evidentment, vull dir, Cruz, he vist pel·lícules de països que potser que jo no sabia que existien fins que vaig veure la pel·lícula, eh? I, evidentment, de Corea del Nord no he vist res.
En sèrio? No has vist res de Corea del Nord? És encara un punt negre el teu mapa?
Sí, absolutament. A veure, vull dir, ja ho sabem, no?
Però fan pel·lis. A Corea del Nord sí que fan pel·lis, encara que siguin polítiques, d'aquestes de propaganda política, però faran pel·lis.
Sí, segurament sí, perquè de fet, i això se sap, perquè ells mateixos ho han dit, la dinastia de dictadors, no?, en la que està instaurada a Corea del Nord, és una dinastia molt cinèfila. De fet, el pare del Kim Jong-un era un gran fan del cinema del Clint Eastwood, per exemple.
Ostres.
I se sabia que en un dels seus palaus tenia ingents quantitats de no sé si de vídeos o de DVDs, de sobretot de cinema americà. Són realment, almenys a nivell polític, no?, a nivell d'elits polítiques, grans consumidors de cinema. És de suposar, no?, com tu bé apuntaves, que evidentment tindrà una producció a nivell propagandístic segur, no?
Vull dir,
es fa cinema seguríssim, però no surt res. No surt res o no s'accepta res. I ja ho saps, Cruz, porto 10 anys voltant per tots els festivals de cinema del món. Que vull dir que allà et passen pel·lícules de Bhutan, de Lesotho i de Sudan del Sud.
Sí.
Però la Corea del Nord és un territori totalment inexplorat.
Bé, el dia que arribi una pel·lícula d'aquestes característiques ho celebrarem i trucaré per veure què tal ha estat la cosa.
Sí, no, vull dir, evidentment tu seràs el primer a assabentar-te i tindràs l'exclusiva de la crònica de la primera pel·lícula de Corea del Nord en sortir de les seves fronteres des de fa, 50 anys.
Sí, de tota la vida, bàsicament.
Sí, de tota la vida.
Bé, Víctor, anem a per les estrenes aquesta setmana. Quines pel·lis has escollit?
Vinga, va, us porto, com sempre, tres pel·lícules. La primera i la segona les podem veure ja a les sales de cinema i la tercera sí que la relacionaré més amb el DA, amb el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, que va començar ahir mateix amb la projecció de la pel·lícula inaugural, que la comentem ara, però vaja, en qualsevol cas, comencem amb una estrena de cartellera, comencem amb X.
Quiero hacerme famosa, Wayne. ¿Las mejores actrices lo son?
No hay nadie como tú ahí fuera. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque tienes el factor X.
Et diré una cosa, Víctor. Mirant el tràiler em dóna la sensació que és una pel·li de terror que ja he vist. Vull dir, perquè és la mateixa fórmula de sempre. Un grup de joves, en aquest cas, de gent que va fer pel·lis per adults, sí. Van a una cabanya abandonada, no abandonada, però enmig del no-res dels Estats Units, allà un senyor molt estrany, una senyora que està mig grillada, i comença la hecatombe, los asesinatos.
Com en la majoria de pel·lícules de terror, Cruz, tu com a espectador que estàs mirant-ho tot, evidentment, des de la comoditat de la distància, no? Veus lo absurd de la situació, no? I veus ja des de la primera escena que aquesta colla de jovenets s'estan posant a la gola del llop, no? Estan entrant a una trampa mortal, no? I és flagrant, no? I totes les senyals que t'envia la pel·lícula t'estan dient perill, 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 perill. Ho veu tothom, menys els propis protagonistes.
Correcte. No? Com... És que nosaltres, en condicions normals, estem una cosa així, i a la primera senyal, a la sospita de la primera, ja estem corrents cap a casa.
Sí. No, et diré una cosa, Cruz, i aquí em poso molt serio, perquè aquestes coses no s'han de bromejar, Vull dir, la meva noia i jo tenim protocols en aquests casos, i jo què sé, vull dir, però ho hem parlat de debò, i ho hem establert, i hem convingut en que si un cap de setmana fem una escapada rural i ens posem en una casa sospitosa, a la primera fusta que cruixeixi i o el primer solit sospitós, ens n'anem, i no passa res. Vull dir, no ens quedarem aquí per averiguar si la casa està posseïda, si hi ha assassins o no. Vull dir, no cal.
No cal. És un protocol que jo accepto, me'l faré també meu.
No, és que perquè és totalment racional, no? I és el que els hi falta, no?, als protagonistes d'aquesta història, que, a l'igual que gairebé tots els protagonistes de totes les pel·lícules de terror de la història, no?, els hi falta aquest instint de supervivència, no? La pel·lícula és la nova pel·lícula del Ty West, un director que va fer bastant de fortuna, no?, sobretot en el circuit de festivals, en els circuits més indies, no?, amb pel·lícules com La casa del diablo, Los huéspedes, The Sacrament. És un home que des del cinema indie, més independent, semblava que tenia moltes coses a dir dins del cinema de gènere i dins del cinema de terror. Doncs bé, aquest director ja feia gairebé 10 anys que no feia una pel·lícula de terror. Ha anat fent sèries, va fer un western molt interessant amb Ethan Hawke i el John Travolta, titulat El Valle de la Venganza. Sí. Però sí que ja feia temps que se'l trobava a faltar dins del gènere. I X, no?, aquesta pel·lícula X o Sheish, no?, com vulguis dir-li. A mi m'agrada més Sheish. No?
Sheish
és la típica, tipiquíssima pel·lícula slasher, no?, un assassí, assassina, assassins que van perseguint i es van pelant, no?, als joves protagonistes, però és una pel·lícula que, amb aquest element metacinematogràfic que et proposa la pròpia història,
sí,
crec que composa, sobretot, ja amb la sang més freda, una reflexió molt potent sobre què és el que porta algú a fer una pel·lícula de terror i, sobretot, què és el que porta algú a veure una pel·lícula de terror. Quantes més voltes li dones, i és una pel·lícula que realment convida a ser reflexionada, quantes més voltes li dones, més valor va adquirint.
Molt bé, doncs ja tenim la primera, Sheish X. Anem a per la segona.
La segona, que ja la tenim a la cartellera, i repeteixo, va servir ahir per inaugurar el DA, el Festival de Cinema d'Autor de Barcelona, és Alcarràs.
Si el sol fos jornaler, no matinaria tant. Si el marquès hagués
de fet, ja quan es va presentar concurs a la Berlinale, ja la vas comentar aquí al programa i sí, sembla del tot recomanable. De fet, va ser ahir a Lleida, quan Alcarràs, quan es va projectar. Ahir, abans d'ahir, no recordo exactament.
Sí, abans d'ahir.
Abans d'ahir. Sí. I bé, és tot un aconteixement.
Mira, has utilitzat la paraula adequada, vull dir, és un event, és un aconteixement, és un moment molt especial, l'arribada d'Alcarràs, el fet que existeixi Alcarràs, hi ha una pel·lícula com Alcarràs, no? I l'arribada, per fi, a les nostres sales d'Alcarràs. és veritat, Cruz, la van comentar a Berlín. Aquesta pel·lícula ens la van projectar literalment el penúltim dia de festival. Això també se sap, la pel·lícula va ser acabada de muntar potser unes hores abans de ser projectada al Festival de Berlín. Ens va tenir esperant, però va valer la pena. Ja saps, Cruz, que jo pel meu ofici, pel meu tour festivalero, veig moltes pel·lícules. Ja en el que portem d'any les tinc comptabilitzades, eh? No m'estic inventant res. He vist ja unes 200 pel·lícules.
Mare meva.
D'acord? Alcarràs,
sí?
De moment.
Sí.
Han de passar moltes coses aquest any encara, però de moment et dic que és la millor pel·lícula que he vist aquest any.
No estàs exagerant, no?
No estic exagerant.
Clar, jo t'ho pregunto des d'un punt de vista del consumidor, eh? Espero la teva sinceritat i que em perdonin els senyors d'Alcarràs i la seva directora, però clar, des del punt de vista d'un consumidor, la proposta és un cinema realista de la vida de la pagesia a Alcarràs, a Lleida, no? Des del punt de vista de l'espectador, és atractiu?
És molt atractiva, Cruz. I t'he de dir una cosa, jo sóc molt fan de la primera pel·lícula de la Carla Simón, que és evidentment la directora i la co-guionista d'Alcarràs, junt amb l'Arnau Vilaró. Sóc molt fan d'Estiu de 1993, aquella pel·lícula, recordem, de 2017,
sí.
Però també tenia una mica de por de pensar que potser entre tots havíem inflat una mica massa el fenomen Carla Simón. I repeteixo, m'encanta Estiu 1993. El que trobo és que Alcarràs és un pas més enllà. I el que fa la Carla Simón és captar la realitat de cada un dels integrants d'aquesta família, en el que potser, ara t'ho dic de memòria, però hi ha potser 8, 9, 10 integrants, vull dir, és una gran família, no? I a través de la infància, la joventut, l'edat adulta i també la tercera edat, parlar-te de les tradicions, del dia a dia, del passat, del present, d'aquesta gent, no? I també, potser, del futur que els espera, no? Em sembla una pel·lícula molt propera, una pel·lícula que, això també ja se sap, no? La Carla Simón va decidir treballar amb actors no professionals, no? I, de fet, la pel·lícula se sap, no? O se sent totalment autèntica en tot el que et proposa. Una pel·lícula que m'agrada en els moments en què la narració queda una mica més suspesa, no? I es lliura aquests moments de contemplació. Una pel·lícula que emociona per lo veraç que és, i una pel·lícula que, tot i que estigui emmarcada, no?, en un context tràgic de la fi d'un tipus de vida, és una pel·lícula que reconforta moltíssim, perquè són aquestes pel·lícules que, per molt que pugui ser dura, per molt que siguin dramàtiques les circumstàncies en les que es mou, és una pel·lícula que vetlla perquè tots els seus personatges i tota la gran família de personatges estigui junta, estigui unida i estigui més bé, i es faci forta, davant de l'adversitat. Em sembla una pel·lícula formidable, Cruz. Em sembla una gran pel·lícula en tots els sentits, i una pel·lícula que pot funcionar amb gairebé tots els tipus de públic. Així que, sisplau, si teniu una pantalla gran en la que anar-la a veure i en la que deixar-vos portar durant dues hores que, ho dic de debò, passen volant, donant-li una oportunitat perquè és una pel·lícula formidable.
Doncs ja tenim les tres pel·lícules. Com sempre, Víctor Esquirol, ha estat, com sempre, un plaer escoltar-te. Molt amable.
Piacere parlar amb tu, Cruz.
Piacere. Cuida't, company. Una abraçada molt forta.
Igualment. Ciao.
Doncs ja tenim les pel·lícules recomanades per aquest cap de setmana, eh? Alcarràs possiblement és l'estrella. No sé si he exagerat una mica. Segons ell, és la millor pel·lícula de les que fins ara ha vist. I Víctor Esquirol, mireu, que ja ho explica ell, que mireu que veu pel·lícules, eh? I de tots els colors. Vull dir que alguna cosa en sap, eh? Recordeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, com www.cope.es, des de la conversa sobre el CO2, com el topall del gas, com el servem correus, com totes les xerrades que hem fet aquí al programa a cope.es, i que ara arribem a les 2 de la tarda i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que tingueu tots un bon cap de setmana.